Aquest arxiu ha estat descarregat de la pàgina web de la Fundació d'Estudis Històrics de Catalunya, www.istocat.cat.
Veureu per on entrava el passadís. Ho veieu? No, aquí. Veieu que és més
clar? Sí, al visat, sí. És aquí. Ah, sí.
Arribava per aquí, per Malcuinat, i arribava aquí, entrava aquí. I aquí havien hagut, i jo crec que ens podem recordar més o menys tot, botigues adosades a tot arreu. I, és que això, i encara gràcies a la lluita de molta gent perquè això estigui així d'aquesta manera, no? del memorial, perquè això ho haurien...
Un jardí.
Espera, que em poso allà i...
Sí.
Sí. Heu vist, doncs, que al fons del... 50 o 60 anys ho va fer aquesta església. Eh? I van tenir, era una església realment popular, o sigui, va tenir una participació molt important la gent del poble. Si heu llegit la Catedral del Mar, els famosos bastaixos, que eren els descarregadors del moll, eren els que portaven pedres. Si tenim temps, a la porta, en les fulles de la porta, estan representats els bastaixos. Després mirarem si tenim temps. Aquesta església va ser començada. Aquella placa indica el moment d'inici. És durant el regnat d'Alfons el Benigne. Aquesta placa és l'explicació, diguem-ne, de l'inici de l'obra. Aquí hi ha el fossar de les Moreres, però en realitat en aquell moment, en el 1713-1714, hi havia dos fossars. I aquest era el fossar dels pobres. Davant de la façana principal, en la plaça de Santa Maria, a la porta principal, allà hi havia el fossar dels rics. Passa que a partir de 1755 es va deixar d'enterrar dins de les parròquies. Van començar a construir els cementiris. Cementiris, el primer, que és el cementiri de Poble Nou, que ara viuen el cementiri de l'Eix. Molts dels ossos que hi havia aquí van ser traslladats allà. De tota manera, cada vegada que s'excava per aquí se'n troben. Doncs. Sí. Aquí devien enterrar. Sí, sí, aquí és un dels llocs on es va enterrar a molta gent, diguem-ne, que va ser víctima dels assalts borbònics. I...
Quanta gent es pot morir?
Si podia morir aquí. No sé quanta gent... Em sembla que de víctimes de la sala eren uns 5.000 o 6.000 persones per la població. De totes maneres, vull dir, la defensa de la ciutat va estar bastant ben muntada. I penseu que quan la part el que queda dels exèrcits austriacistes marxen, els professionals marxen, només es queda una part. I llavors, en l'últim any de 1713-1714, es munta un exèrcit professional, reglamentat, amb sous, amb uniformes. Ara ha sortit un llibre que us el recomano, que es diu Els exèrcits de Catalunya, 1713-1714, que explica tot això, a més veureu els uniformes que utilitzaven, amb els seus sous, i el gran responsable de la defensa era en Villarroel, que era bastant competent, un home que, diguem-ne, que amb els mitjans que tenia va saber defensar la ciutat força bé. Fins i tot van haver de canviar el general Afetjan, o sigui, el duc de Berwick, em sembla, si no recordo malament, va substituir el duc de Pòpoli perquè no va saber entrar a la ciutat. El que passa que Berwick també era un home molt competent i tenia molt més mitjans. Penseu que qui van guanyar la guerra als Borbons no va ser per les tropes espanyoles, va ser per les tropes franceses. Amb les tropes espanyoles segurament no haurien aconseguit guanyar la guerra. I el que ara ens sembla... No n'han guanyat gaire.
És que ni... La de Pere Gil, perdó.
Pere Gil. Per superioritat numèrica. Penseu que en aquell moment ara ens sembla que era una resistència, diguem-ne, inútil, però en aquell moment no es veia així. És a dir, van decidir resistir perquè el que volien era guanyar temps, perquè si es guanyava temps, les situacions internacionals en aquell moment podien canviar. De la mateixa manera que havien canviat quan els Tories van guanyar les eleccions a Anglaterra i va canviar la política anglesa, ells esperaven aguantar prou temps com perquè hi hagués un canvi de política internacional que beneficiés una altra vegada els interessos dels catalans. Però es va organitzar una...
Ja són els anglesos, per un pèl,
Sí, sí, sí. els penseu que no era allò el poble en armes ni res, era un exèrcit muntat, reglamentat, amb uniformes, amb sous, professionals, i evidentment també hi havia el que es coneix com la coronela, que eren l'exèrcit dels gremis. Però en Villarroel, que era intel·ligent, el que feia era utilitzar-los per les guàrdies, per aquestes coses. Al final sí que tothom va participar, evidentment. Però al final ja no quedava més remei que tothom posar-se en l'última sala. Però penseu que era un dels dos hospitals, el hospital dels pobres. Aquesta restauració és l'any 83, si no recordo malament, que deu estar posat per allà. Que no respectava gaire cap la fesomia, diguem-ne, de l'època, però encara es va aconseguir fer això, i al final encara es va aconseguir que es posés aquesta torxa aquí, que almenys indicava, perquè podies passar perfectament i aquí no veia res. Com a mínim ara l'última torxa. L'església del Mar, si voleu, entrem després. A part de que és una església molt maca, té també una altra característica, que és és on hi ha enterrat un rei català, que és Pere IV, el conestable de Portugal, que va ser rei dels catalans durant una part de la Guerra Civil. Doncs us hauré d'ensenyar on és la llosa, perquè això és un altre dels grans desastres. O sigui, ni tan sols ningú s'havia preocupat, o sigui, l'hauríem llançat a les escombraries tots plegats. I això en Nemesi en
Sant... Nemesi
ho diré, exacte. Doncs es conserva la llosa, però en una capella, en una banda de la capella, que si no ho saps, passaràs de llarg. Amb un lletrer així de petit, que gairebé ni es llegeix, quan perfectament podria estar posada a terra entera, amb, no sé, amb uns pilars, amb cors, perquè la gent s'obligués a parar i veure què hi havia allà. Seria una manera d'explicar senzilla.
Girona també en
teniu.
Doncs, el Berenguer no l'han tapat amb un llençol perquè no
l'han trobat llençol. Bé, aquí, si voleu, podem visitar el memorial, que és una entitat, el primer president de la qual és el Nemesi Solà, Sant Joan, diguem-ne que es preocupa una mica per observar el record del que aquí va passar. Tenen exposicions, es fan conferències, presentacions de llibres, i per aquí entrarem. Però també es pot entrar per allà. En aquesta plaça, diguem-ne, que hi havia hagut una església anterior que es deia Santa Maria de les Arenes, de la qual sembla ser que encara hi ha vestigis. No sé si aquí dintre n'hi ha algun. És una església que té documentació des de l'any 1998. Entrem, perquè si no, no tindrem...
Des de Fraga fins a Maó, de Salses fins a Guardamà. Aquell moment, a les concessions d'aquell moment, doncs ja aquella gent tenen plena consciència d'aquesta realitat. A part de tot, tenen consciència del que perdien si perdien la guerra. Si perdien un règim parlamentari, els primers d'Europa, que s'havia anat, edificant a poc a poc, pas a pas, una estructura cultural i econòmica molt sòlida. I aleshores això és el que perdem. Nosaltres vam intuir que aquell era un moment important per conèixer la nostra història. I a partir d'aquí, doncs, una de les nostres feines és prendre consciència històrica. Per fer-ho, doncs, fent presentacions com el d'aquest vespre, de llibres, o exposicions. Aquesta és una, en tenim quatre. De totes n'hi ha dues còpies que estan en diferents punts del país. N'hi ha al País Valencià, n'hi ha per Catalunya, la part de les Figueres, la part de Tortosa... Vull dir, estan escampats per tot arreu. Ara en tenim aquesta aquí. És de les que ha tingut més acceptació, perquè la gent, el fet de veure figures, veure sang, realment és el que a tothom ens agrada. No? El local, bé, s'ha anat millorant a mesura de les nostres possibilitats. És el que veieu, la part del lavabo des del mig, no hi ha massa cosa més. I el dia 11 de setembre, sobretot, és el dia que, o vigília, el 10 fem uns actes fora, i a l'11, doncs, acostuma a venir molta gent. En hi ha 18 anys s'han passat 3.000 persones, perquè és un seguit de venir gent, com un acte una mica de suport a cada un de nosaltres. La gent que ve ens els dona a nosaltres també. O sigui, és una mica de...
L'últim acte important que s'ha fet ha sigut, diguem-ne, aquí hi havia, diguem-ne, la capella ardent d'en Xirinacs.
Sí, la família ens va demanar, si no repengis aquí perquè això pot ser. La capella ardent, la família ens ho va demanar perquè ens van trobar que per les circumstàncies de la mort no vam poder estar un moment amb ell, hi havia gent amb ell, hi havia gent que també volia fer un comiat, i aleshores doncs, ens van demanar, mira, aquesta bandera és la que hi havia i era aquí, era a Cinti d'Abans. Hi ha una vitrina allà que tenim recollits els seus llibres, no tots, però un...
Aquesta entitat és més de la voluntat de la gent, de fer això, No penseu que això és més de la voluntat de les institucions d'aquest país.
Va començar, ja sé, als 30 anys, que aquí sortien nosos, i les persones van dedicar-se per la plaça. Hi havia mitja obra, es van dedicar a recollir-lo, i els que fem, es va llogar aquest local, que abans estava, segur que estava molt aprofinat. Van passar uns anys com es va poder, aleshores va, deu fer uns 20 anys aproximadament, vam arribar a una entesa amb l'Òmnium Cultural, llavors ara som des de llavors de la Missió Funcional d'Òmnium Cultural. I bé, la nostra font de finançació és un ajut d'Òmnium que ens fa de lloguer, i l'altre doncs, són ajuts de la gent que ve i el que creiem de mirar les exposicions i escapar els estudis.
En aquest país, diguem-ne, sembla ser que no hi ha un interès institucional per commemorar, diguem-ne, els que van lluitar per la llibertat d'aquest país.
L'important de...
Una prova més.
L'important de... per nosaltres és l'esperit. I ara, o sigui, amb aquest llibre, per exemple, el que és que per mi, un i altre, donen un testimoni, o sigui, tal vegada sempre hem més consciència de que la nostra història ha estat completament amagada i interpilaçada. Si a nosaltres ens semblava que la gent que va lluitar a la guerra de successió, els catalans de la lluita, que els catalans d'això de l'exèrcit no en sabien mai què era. No? Clar, comences a mirar coses i és que els únics, ho podem dir clarament, els únics que a Espanya se diuen el que era un exèrcit és aquest país nostre. Ho diuen els francesos, ho diu tothom. L'únic lloc on hi havia un exèrcit i que realment feia front a les situacions és aquí. I ho han fet en totes les guerres, totes. Bé, això ens ha arribat una drama, ens parla com una llegenda urbana que aquí no ho havia dit. Això no és per dir que ara sortim a fer el que sigui, no, però la realitat és la que és. Nosaltres no teníem segle d'or, el segle d'or era el segle d'or espanyol, que ara surten aquests llibres que diuen, escolti, si això no és això.
Això és un llibre que titula La vida de Llàtzer de Tormos, altrament conegut com a La ferida de Tormos.
Que aleshores ens estem adonant que hi ha un canvi radical del que sabíem. Aleshores pensem que això pot tenir conseqüències importants, perquè d'alguna forma potser el catalanisme neix amb una base de coneixement del que era la renaixença romàntica, l'última, però potser si ara tenim nous coneixements del que està la nostra història, la nostra realitat, potser tots sortiran noves iniciatives o com a mínim una altra manera d'enfocar la relació amb Espanya. Això és el que anem fent, intentant doncs, transmetre aquest ànim per conèixer la nostra pròpia realitat. Que a vegades et sorprèn, és sorprenent el que cada dia s'està trobant. Sí, una altra cosa és que nosaltres veníem d'una crisi econòmica, al segle XVII, la gent que ho està estudiant sense prejudicis, diu aquí, com mínim al nostre país, crisi no n'hi havia.
No hi ha decadència.
No hi ha decadència. Aleshores?
No hi ha decadència econòmica. Hi ha períodes de crisi, com a tot arreu, i en totes les economies similars, però en García Escuche, que és un llibre que diu Barcelona, un siglo decisivo, 1550-1650, explica que la decadència econòmica, potser al contrari, potser la decadència econòmica està a la cartera. Però som hereus una miqueta d'aquesta cosa de la decadència que van impulsar els de la Renaixença, clar, una mica per donar-se importància havíem de dir que tot el que havia hagut abans era un desastre, que no, sobretot el segle XVIII. Som esclaus una miqueta de la imatge del segle XVIII, és a dir, d'una ciutat derrotada, però hem traslladat aquesta imatge del segle XVIII al segle XVII i al segle XVI. I això no és veritat. O sigui, de cap manera. Ara perquè anem molt apressats i tal, però ja tindrem ocasió de parlar de tots aquests temes. I us adonareu que, que la zona és una ciutat doncs, comercial, molt més que Sevilla,
València.
I València també ho era.
No hi ha, arran de la Renaixença, el que és un treball de Maria Batista de Roca dels anys 70, que presenta Cambridge, que ell arriba a la conclusió que no hi ha una Renaixença al segle XIX, sinó que, és que hi ha hagut dues Renaixences anteriors, i no justament el període de la Guerra de Successió. Si el període de la Successió es produeix un gran desenvolupament del país, una gran força del país, amb respostes econòmiques importants dels germans Feliu de la Penya, amb respostes culturals, amb malgrat que molts d'aquesta gent al mitjà d'aquella època estiguin en castellà, ja hi ha tota una acció perquè es torni a utilitzar el català d'una manera que ja s'hi utilitzava, però vull dir que ens arriben molts textos de gent d'aquesta època que estiguin en castellà al seu. Però no, ja hi ha una voluntat d'això canviar-ho. Això en Batista Roca anomena a la Renaixença barroca i ell considera que justament s'aguanta el cop, no per res més, sinó perquè el país té una empenta molt gran. Això continua més endavant, hi ha una Renaixença, segons ell en diu, neoclàssica, que seria al final del segle XVIII, a començament del XIX, que és aturada també per l'absolutista del Felip Ferran Sabé. I tot això es va arribant a la que coneixem com la romànica, que recull fruits de treballs que han fet aquesta gent abans, i ara potser, arreu de tot això, potser estem en una nova renaixença que ens estem replantejant en profunditat que era ser la nostra història.
I en
cultura i
el que se n'adonen els historiadors darrerament és que la guerra de separació, que coneixem com la guerra dels segadors, diguem-ne, és la... diguem-ne la resposta d'un país en creixement, és a dir, no és la resposta d'un país en decadència, sinó d'un país que està creixent i que li és un llast la monarquia hispànica, una mica com passa ara, la monarquia no la deixa créixer, i llavors comença un període d'enfrontaments constitucionals que desembocarà en la guerra dels segadors. Però una guerra com la dels segadors no s'explica en un país decadent, sinó en un país en expansió.
Un país decadent no fa una expansió. En un mes o dos mesos organitza tot un exèrcit, amb uns uniformes com els que hi ha aquí. Vull dir, amb una estructura, primer, l'exèrcit és voluntari. És un exèrcit que tothom té una... es presenta voluntari i té un sou. Vull dir, això no és un país decadent en cap sentit, per la capacitat d'organització, un exèrcit és una cosa molt complexa, subministrament, logística, vull dir, indústries de guerra, vull dir, tot això no s'improvisa, no pot fer-se. Mira, ara muntarem es pot muntar una costellada, però una cosa d'aquest tipus no, ni un exèrcit ni una guerra.
No sé, no un cop d'ull si voleu, i... un llibre, doncs ho teniu per aquí. Ara, quan sortim, entrarem un segon a la Santa Maria del Mar i aspirarem cap a la Castellet.